Mira, avui hi ha tres dies d'aquests internacionals i mundials importants. Un és el Dia Internacional de l'Esport Universitari. Doncs, home, és important perquè l'esport ens diuen que és salut, eh? Cadascú a la seva mesura. Un altre, Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament. Home, també és important perquè tinguem llibertat tothom per expressar el que volem. I el tercer, jo crec que és el més important. Avui és el Dia Mundial de la Paella. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 20 de setembre. Clar que és el més important, la gastronomia. I si és una cosa de casa nostra, d'Espanya, doncs molt millor. Dia Mundial de la Paella, que això es va moure des de València i ha arribat a ser un dia mundial. Vinga, què hores d'ara? Estem amb 23 graus a la ciutat de Lleida. Moltes coses per endavant avui, ja. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, la darrera hora informativa, parlarem del món immobiliari, acompanyats per l'Antonio Gausí, de Game Immobiliària. També estarà amb nosaltres avui la Mari Carmen Salvador, parlant del certamen de l'Acadèmia Mariana, que tindrà lloc el diumenge 2 d'octubre. I avui comença temporada el nostre astrònom, el Ramon Drudis. Amb ell parlarem. Doncs de què parlarem avui? Mira, parlarem de les estacions, perquè és que estem a punt de deixar l'estiu i a punt de que arribi la tardor. Doncs des del punt de vista astronòmic, què és això de les estacions? Amb ell ho farem, amb el Ramon Drudis. Amb tot això, a la una. A partir de la una, amb el Filip Urbano, el nostre sommelier, parlem de gastronomia. Avui coneixerem a la directora de l'INCAVI, de l'Institut de la Generalitat de Catalunya. I a partir de dos quarts, doncs ja ho saps, la nostra tertúlia de polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, 23 graus, 23, 24 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, busquem aquesta previsió meteorològica amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals ennuvolats a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes que rondaran els 28 graus a Tàrrega i a Balaguer. La màxima serà de 28 també a Lleida capital, serà de 27 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. Si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà fluix i del sud-oest. Si parlem ja de la jornada de demà dimecres, esperem un dia de cels poc ennuvolats o clars, amb alguns intervals de núvols baixos matinals, mentre que a la tarda tindrem intervals ennuvolats a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, demà no canviaran massa, amb unes màximes de 28 a Balaguer, a Tàrrega i a Lleida. La màxima serà demà de 25 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, les 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ho estàvem explicant des de COPE, que les agressions sexuals s'ha vist, des de Fiscalia han constatat, no són sensacions, sinó xifres que estan pujant. Què està passant a la zona de Lleida? Doncs que a Lleida les causes obertes per a agressió sexual s'han doblat. No és que hagin pujat una mica, no, s'han doblat. Tot això segons la memòria anual, com et deia, de la Fiscalia. Passen de 60 el 2020 a 115 el 2021. I en general, els delictes contra la llibertat sexual pugen un 44,55%. Quasi res. Una vegada he escoltat algun polític dient, escolta, no cal que exagereu. Bueno, doncs no sé si cal que exagerem o sí que cal que exagerem. En un altre ordre de coses, a l'Ajuntament d'Almenar han prohibit, des de dilluns, beure o cuinar amb aigua de l'aixeta després de trobar rastres de mercuri en una mostra recollida per tècnics de la Diputació. Segons l'alcaldessa, la mostra d'aigua es va prendre a la font de la plaça 11 de setembre, recentment inaugurada, per cert, i immediatament es va tallar el proveïment a la població que, justament, ha estat de festa major. També es va donar avís urgent a la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, al qual està connectada per al subministrament de boca. Tot apunta que la problemàtica se centra en la xarxa municipal que gestiona el consistori d'Almenar. Segons sembla, les analítiques diuen que pot ser estaríem parlant d'alguna cosa o al dipòsit o a les canonades. Però vaja, s'està investigant i la veritat, no és de bon gust doncs, obrir l'aixeta i tenir aquesta sospita. Per tant, de moment, ni per cuinar ni per beure. Vinga, va, que et dono unes dades. Unes dades que reforcen... Saps què t'explicava fa unes setmanes? Que Greenpeace estava denunciant que la Generalitat estava gastant diners per completar els vols des de l'aeroport de Lleida al Guaire cap a les Illes Balears. Estava pagant perquè, no, perquè eren deficitaris. 3,2 milions d'euros, ni més ni menys, eh? Doncs fixa't, l'aeroport de Lleida al Guaire ha tancat l'estiu amb 2.978 viatges. 3.000, si vols, números rodons. 3.000. Són molts? Són pocs? No ho sé. Et dono una altra xifra, que llavors és quan comencem a relativitzar-ho tot. L'aeroport d'Andorra, la Seu, la seva línia des de la Seu fins a Madrid, ha portat un total de 7.476 passatgers en el que portem d'any, de gener a agost. Número rodon, 7.500. Nosaltres, uns 3.000 a l'estiu. Ells, uns 7.500. No sé, treu-t'ho les conclusions. A Lleida Ciutat, les associacions de veïns dels barris lleidatans de Magraners, a Borde de Capon, reclamen ja el vial Víctor Torres. Exigeixen a la Paeria que compleixi el conveni signat amb la promotora del parc comercial i d'oci de Torres Salses. Això és un dany col·lateral. És a dir, la problemàtica que hi ha amb Torres Salses, que sí, que no, que depenent de qui mani, doncs ho tirem en bany i és molt bo per la ciutat, i depenent de qui mani, ho frenem tant com podem i diem que és molt dolent per la ciutat, parlant del mateix, eh? És curiós això, però hi ha un dany col·lateral, i és que aquest vial que estava associat al tema de la zona comercial de Torres Salses no s'ha fet. I això, independentment de que estigui fet o no el centre comercial, és una cosa bona per la ciutadania, per donar fluïdesa a la circulació. Per tant, no entenc que ens haguem tancat en banda amb aquestes històries. A la Universitat de Lleida tindran traducció simultània per garantir les classes en català. Els alumnes forans podran seguir el professor a través del mòbil o via web. Es dona el cas de que tenim pràcticament a la Universitat de Lleida el 45% d'estudiants de fora de la província. És un dels punts, una de les universitats amb aquest tant percent més alt. I acabem amb la notícia econòmica del dia. El president de la Generalitat de Catalunya defensa, ho ha defensat a Nova York, lluny, no sigui cas que si ho dic aquí em diguin alguna cosa, un model energètic participatiu i inclusiu per a Catalunya. De fet, el que faran... A veure, tal com t'ho explica ell, és molt maco, ja ho sabeu. Paraules d'aquestes, ha assegurat que el govern treballa amb l'objectiu d'implantar un model energètic, democràtic, descentralitzat, sostenible, participatiu i socialment inclusiu. No em diguis que no és maco. T'ho torno a dir, eh? O sigui, ells el que volen fer és un model energètic democràtic, descentralitzat, sostenible, participatiu i socialment inclusiu. Estem parlant de que arribi la llum a casa a preus raonables. No sé per què ha de ser democràtic, descentralitzat, sostenible, participatiu i socialment inclusiu. No m'expliques històries, president, que avui la llum, evidentment no la vull gratuïta, he de pagar. Això ho tenim clar, té un cost. Però que sigui just, que sigui just. Deixa't estar ja d'històries, de paraules i de... Que sigui just. Feu el que s'hagi de fer, però que la electricitat tingui un preu just.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I els dimarts ja saps que parlarem del món immobiliari. Ho farem amb Game Immobiliària, que els trobes a internet, gameimmobiliaria.es, que també està en l'alcalde Porqueres, que també està en l'alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i que els pots contactar per telèfon al 973-23-0066, 973-00-66. Avui està amb nosaltres l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Per cert, que si entreu a gameimmobiliaria.es, trobareu seccions, diferents seccions, Game Consultora, Game Immobiliària, GAME Promotora i GAME Senior. Que això, aquest departament o aquesta secció, Antonio, és novetat respecte l'any passat. No recordo que la tinguéssiu en marxa, o fa dos anys.
Sí, fa dos anys que vam obrir aquesta petita secció destinada sobretot a la gent gran, que a vegades, bueno, és lo típic que ens va venir per la idea dels caixers automàtics, no? Quan la gent gran arriben al caixer i no saben ni què fer, i és normal, perquè a mi, ja me passa a mi, i vam obrir aquesta secció per donar més facilitats a aquesta secció o aquest nucli de població, no? A partir dels 70, 75, bueno, gent que necessita parlar, té inversions, o necessita parlar o donar-li solucions als problemes que et plantegen.
Clar, aquí estem per parlar del món immobiliari, ara diràs, vale, i de què en parlareu avui? Doncs mira, d'una solució molt potent, relativament novedosa i potser relativament desconeguda, però que existeix ja fa temps i que té uns avantatges a curt i mig termini i fiscals interessants. Antonio, anem a parlar de la nuda propietat.
Correcte. La nuda propietat és un tema molt interessant que cada vegada estem tancant més operacions, i es tracta només de que la persona més gran de 65 anys, això sí, ha de tenir 65 anys, transmet la titularitat de la seva vivenda. Què significa això? Que fa la venda del seu pis o de la seva casa, de la seva vivenda, i té el pago, o pot fer el pago tot en el mateix acte de la venda, o un pago que va amb tipus renta vitalícia. Per què es dona aquesta situació? Aquesta situació s'està donant cada vegada més degut a tot el follon que tenim amb les pensions, amb tot el tema de la inflació. Aquesta persona que té més de 65 anys i que té la vivenda en propietat diu, bueno, perquè tinc que passar necessitat. Fa la venda, i el més interessant i el més important és que l'uso i disfrute és seu fins al moment de la seva mort, del titular de la vivenda. Al nivell fiscal, és també interessant perquè està exempta sobre l'increment de patrimoni sempre que sigui la primera vivenda, la vivenda habitual, que normalment es diu.
Al dia a dia, per la persona propietària o expropietària, per entendre'ns, no li suposa absolutament res. Pot seguir habitant la seva casa bueno, normal i corrent, vull dir, no ha perdut cap mena de dret sobre aquella casa. L'únic és que no pot disposar d'ella a nivell de la vull tornar a vendre,
no, claro.
Claro, ja no és teva la propietat.
Molt bé. El més important és això, que el tema del pago, tens dues opcions, o el pago amb el mateix acte de la compra-venta i tu després te fas la teva distribució, o pactes que vols una renta vitalícia, dir, pues mira, cada mes m'ingressaràs tant, en base a l'import que pactem de l'import final del pis. Això sí, condicionant és que tu ja no ets el propietari, però tens l'ús i disfrute de la vivenda com si fos teva encara fins al moment de la mort del titular de la vivenda.
És una acció relativament desconeguda, oi, al mercat?
Sí, això es va començar fa relativament fa poc, abans de pandèmia es començava a parlar. Claro, són operacions que també generen, no temor, però dubte, saps? Bueno, jo per què me tinc que vendre el pis? I cada vegada, degut a lo que parlàvem abans, com que les pensions cada vegada van baixant, o són un desastre, gent que està cotitzant 40 anys o 45 anys i després queden les pensions mínimes, pues necessiten un recolzament amb aquesta pensió. Bueno, pues manera de tenir un plus amb aquesta pensió, aquesta.
Per la persona que ha cedit la propietat, fiscalment sí que li suposarà un ingrés.
Li suposarà un ingrés, però no com a increment de patrimoni.
Val.
Sempre que sigui primera vivenda.
Bueno, doncs a GAME Immobiliària, escolta, si voleu que us assessorin més sobre aquest tema, la nuda propietat, es diu així, doncs escolta, és anar-hi, parlar-ho, i suposo que cada situació és un món, també.
Sí, 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 perquè després saps què passa? Que segons nosaltres tenim unes taules que se fa el càlcul de l'import de la vivenda. Claro, lo que no pot ser és que tu estiguis donant-li el valor actual, un valor real al 100%, sinó sempre hi ha unes petites penalitzacions en base a l'uso i disfrute, perquè, clar, tu quan facis ús per vendre, per llogar o com a increment patrimonial d'aquest pis, aquest pis tindrà un deterioro de 15, de 20 o de 25 anys o de 30 anys, claro, segons al moment de falleciment d'aquesta persona.
Uh-huh. M'has dit que això es poden acollir les persones a partir de 65 anys o és a partir que estiguin jubilades?
No, 65 anys.
65 anys. Sigui quina sigui la teva situació, perquè avui en dia l'edat de jubilació s'ha retrasat un pelet.
Bueno,
pues i seguirà retrasant.
Ahí estamos. Sí. La normativa té a partir de 65. Ara, potser tens 67 i et jubiles amb 67. Bueno, i també hi ha gent que jubilen...
O es prejubilen.
Claro, però sempre és a partir de 65.
De 65 anys. Si la propietat és, per exemple, de dues persones, no canvia res, no simplement. Canvia. A l'hora de fer el document, doncs ja quedarà escrit que rep cadascú.
Claro, claro, claro. Igual que dels 65 anys. Per què no es fa abans? Perquè no és interessant ni pel que ven ni pel que compre. Perquè, claro, com més anys, pitjor la depreciació d'aquest actiu. Si jo li tinc que donar, fiquem per exemple, una vivenda que al mercat val 200.000 euros, semblant a la que me vols fer la transmissió. Claro, jo no li puc donar 200.000 euros, jo li tindré que donar pensant en aquest deterioro d'aquests anys. Per això hi ha unes taules que més o menys se calcula, no? Uh-huh. Com més anys, pitjor.
Clar. Doncs, mira, a gameimmobiliaria.es, a internet, teniu, entre d'altres, aquest departament, aquesta secció, Game Senior. Recordeu que tenim Game Promotora, Game Immobiliària, Game Consultora, que estan a Rovira Roure, número 14, a la primera planta, i al telèfon 973-230066, 973-230066. Antonio, suposo que en els propers mesos, de fet, ja fa dies que ens ho diuen, que ho notem, que veiem, que torna a venir una crisi, sembla que vivim amb crisis permanents de pujades i baixades, el món immobiliari tornarà a ser un món en el que podem buscar rentabilitats i assegurar patrimonis.
Sí, en principi sí. A més, és que sempre és el que comentem. La situació de Lleida està una mica fora de tot aquest mercat. I l'última crisi ens ho ha marcat i ens l'ha definit. El 2007, quan va començar aquesta macrocrisi, que ha durat el que ha durat, tu veies de que el 2013, 2012, 2000 zones de Barcelona o de Madrid, inclús perifèria, entre cometes, pues Sant Cugat, zones prime, per dir d'alguna manera, ja funcionaven i es començava a vendre. I aquí a Lleida no es plantava ni una grua. Sempre estem una mica fora de mercat a Lleida. I, a més, el més significant és que el preu euro metro quadrat tampoc ha evolucionat d'una manera fantàstica. Sí que s'està venent, sí que s'està venent amb un bon preu. El tema de la crisi, ara el notarem més, el notarem menys. Bueno, jo penso que és un moment en el que s'ha d'estabilitzar tot. S'ha d'estabilitzar el tema bancari.
No, no, però deia del món immobiliari com a refugi.
I com a refugi sempre està el món immobiliari. El que passa és que, claro, és normal, el que disposa dels calés per fer aquesta inversió vol el millor preu, i ja tenim clients interessats en fer compres i adquisicions immobiliàries. Què li ha passat? Que les que feia el 2012, 2010, 2013, 2011 amb uns preus que eren raquítics, o sigui, de misèria, claro, ara, és que jo vaig comprar amb aquest preu, claro, tot poquet a poquet va evolucionant.
Clar, no, evidentment.
I ara sí, hi ha oportunitats, sí, però bueno, ja són menys, claro.
973-230066, a Game Immobiliaria, si voleu entrar en aquest món, ja vam dir que no fa falta tenir una gran fortuna per entendre'ns, que hi ha operacions més baixes que poden ser totalment interessants pel teu perfil. Vull dir, cadascú té el seu perfil i la qüestió és informar-te. I vols que t'informin de manera personalitzada i humana, allò que diem el tracte humà, doncs a Game Immobiliaria que al final és el que busquem, que després no t'acaba interessant, doncs escolta, res, però almenys que no sigui per falta d'informació.
Pensa que a Lleida està catalogada com les primeres províncies a nivell d'Espanya amb rentabilitat de pisos. Uh-huh. Estem donant entre un 6,5 i un 8. Això és una locura.
Doncs a Gama Immobiliària, escolta, informació del que necessitis del món immobiliari. Avui hem estat amb l'Antonio Gausi i hem parlat de la nuda propietat, que escolta, que és un tema relativament nou, però que si has vist que et pot arribar a interessar o encaixar, visita'ls i parla-ho, presenta la teva situació personal i ells et buscaran la millor solució. Antonio Gausi, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que el primer dimarts de cada mes està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador per fer memòria, per parlar del que passava a Lleida fa 25 anys, però aquest dimarts està aquí amb nosaltres, però no venim a fer l'exercici de memòria, venim a parlar també de tradicions i d'una de força maca i important, que de vegades potser no té la rellevància que hauria de tenir a la ciutat. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé. I vostè, senyor?
Jo molt bé. A més, crec que anem a parlar d'un tema que t'agrada especialment.
Especialment perquè durant molts anys l'he viscut molt de prop.
Clar.
Doncs parlem avui de la Junta de l'Acadèmia Mariana de Lleida, que un any més disposa a honorar la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia, en el seu tradicional certamen marià Jocs Florals, que aquest any 2022 té com a convidada la Mare de Déu de Meritxell, que és la patrona del Principat d'Andorra, en commemoració també de la seva coronació. Vull dir que tot són commemoracions aquest any. Ens acompanya per parlar del tema la directora de la Junta de l'Acadèmia Mariana, la senyora doctora, la doctora Yolanda Soria Villalonga. Yolanda, bon dia.
Bon dia, Mari Carmen.
Moltes gràcies,
Yolanda. Molt contenta de retrobar-te.
I nosaltres de tenir-te aquí als estudis avui. Per què s'ha triat aquest any com a advocació convidada a la patrona d'Andorra, la Nostra Senyora de Meritxell?
Bé, com has dit, Mari Carmen, és un any especial. Celebrem el 160 aniversari de la Fundació de l'Acadèmia Mariana. I a la Junta Directiva ens va semblar que era molt adient invitar, honorar, a la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, coincidint també amb la seva commemoració del centenari de la seva coronació canònica. Aquesta iniciativa la van plantejar el bisbe de Lleida, la va acceptar de bon grat, de la mateixa manera que va tindre molt bona acceptació per l'arquebisbe d'Urgell, les advocacions marianes venerades tant a la ciutat de Lleida com a les seves comarques. I vull agrair també la participació, l'ajut de totes les institucions que col·laboren amb nosaltres per poder donar aquests premis i, en general, en poder tirar endavant el certamen.
D'on s'han rebut més treballs? De Catalunya, de la resta de l'Estat, de l'estranger?
Bueno, aquest any, donat les característiques dels premis, bàsicament són de Catalunya i d'Andorra, evidentment, i algun també d'altres llocs de fora de Catalunya, però majoritàriament Catalunya-Andorra, i també tenim diversos, una bona participació d'aquests treballs en llengua ucraïnesa, però bàsicament pensem que són de gent que viu a Lleida.
O sigui, no han arribat algun treball de fora de...
Jo no tinc tota la informació, jo no sóc membre del jurat, però en principi seria de gent...
No, ho dic perquè ara hi ha tantíssima facilitat amb els mitjans, els emails, les webs, tot això, ara se fa una difusió que pot arribar a tot arreu.
Sí,
llavors és més fàcil que també arribin treballs d'arreu del món.
Un dels requisits era que estigués traduït al català o al castellà.
O sigui, l'ucraïnès ja està traduït.
El treball està escrit
d'Ucraïna.
Sí, el treball se demana escrit originalment en llengua ucraïnesa, però traduït, però també hem tingut la gran sort de comptar en el jurat amb una senyora d'Ucraïna, que és doctoranda de la Universitat de Lleida, i per tant...
Això és fàcil, no?
Ens farà de membre del jurat per aquests treballs.
Tingut molt bé. Sí. Doncs ara parlem dels actes programats que comencen ja el divendres 30 de setembre.
Sí. Els actes, bueno, hi ha diversos actes previstos. Començaran el dia 30, evidentment, com dieu, el divendres 30 de setembre, a les 7 de la tarda hi ha una missa a l'oratori de l'Acadèmia Mariana. Abans es resarà el Sant Rosari. una altra missa el dissabte, dia 1 d'octubre, a les 12 del migdia, i que serà presidida pel senyor bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez Valls. A les 8 de la tarda d'aquest mateix dia 1 hi haurà la vetlla de pregària jove amb Maria, i està previst també durant tot el dia 1 que es faci ofrena floral a la Verge Blanca, per això es convida les entitats i a tots els lleidatans i lleidatanes que vulguin fer aquesta ofrena.
Per tant, el dia 1 estan obertes, de portes obertes,
sí,
l'Acadèmia
sí,
Mariana.
Sí, és el dissabte.
Dissabte, dia 1. Molt bé. En uns jocs florals, el mantenidor o la mantenidora...
Perdona, Mari Carmen, que sí? queden actes del dia...
Actes més importants.
Sí.
Ne parlem després. Primer parlem del mantenidor o mantenidora, que és una, o sigui, és una figura principal dins d'uns jocs florals, que ella sí que actuarà el dia 2
sí,
dins de lo que és el certamen, i després parlarem dels altres actes. Qui serà la mantenidor o mantenidora? Ens ho has de dir tu, si és ell o ella.
Bueno, jo crec que no hi ha secret, perquè el programa ja s'ha començat a difondre. Aquest any la persona convidada és mantenidora, és la doctora Montserrat Esquerda i Aresté. Que vull destacar també que la figura de la mantenidor o mantenidora va iniciar-se a l'any 1958 i efectivament és una figura molt important dins del certamen.
Llavors el certamen, ens en posem ja el diumenge, dia 2, es farà tot al matí, per la, o sigui, la informació que jo tinc és que es farà tot durant el matí. Com seran els actes?
O sigui, el dia 2 s'iniciaran amb una missa, també solemne, en aquest cas presidida per l'arquebisbe bisbe d'Urgell i concelebrada pel bisbe de Lleida, i que serà a les 10:30, i a continuació, a les 12, bueno, la missa és a l'oratori, igual que les anteriors, i a les 12 del matí al Paranimf de l'Acadèmia tindrà lloc el certamen.
Molt bé, i amb la mantenidora, la senyora Montse Esquerda, que ja amb un currículum impressionant, ja en parlarem, procurarem també en aquest espai tindre-la de convidada i parlar amb ella. I després pues, tots els actes. I a més, aquest any, el mateix dia de la Verge de l'Acadèmia, el dia 2 d'octubre, és la nostra patrona.
Sí.
I per tant, aquest any s'ha pogut fer el mateix dia de la patrona.
Sí, hem tingut sort, que l'any del 160 aniversari coincidís que el dia 2 amb diumenge.
Segurament hi haurà algun acte musical, un petit espai musical, no?
Sí, sí.
Com sempre, per cloure l'acte, un petit espai musical.
Sí, tenim... Bueno, també en el programa es pot veure l'actuació musical a càrrec de la soprano Maria Cristina Rodríguez, que serà acompanyada del violoncel per Ònia Tomàs i el piano per Eduard Destinet. I vull destacar també que en les misses interpretaran diverses corals, les corals de Units pel Cant, el dia 30, Estel, el dia 1, el Shalom, el dia 2.
Molt bé, s'han de destacar i s'ha d'agrair. Les corals sempre s'han de destacar quan parlem i quan fem una miqueteta de difusió, perquè també fan l'esforç de venir i hem de dir que gratuïtament, en aquest motiu?
Sí, sí. No podria ser d'altra manera. Els actes commemoratius començaran el dia 12 d'octubre d'enguany, coincidint justament amb el dia en què es va fundar l'Acadèmia, que va ser el 12 d'octubre de 1862. Se farà una missa, també presidida pel Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, a les 12 del migdia a l'oratori. I contarem amb la coral del petit cor de la catedral, dirigida per mossèn Messalles. Aquí en aquesta celebració volem fer un especial record als socis difunts de l'Acadèmia, especialment també els del darrer any, i en general tots els socis, i també volem fer un reconeixement al doctor Vinyes, que ha estat 10 anys director, i al pare Sidera, un claretià, que ens ha col·laborat activament en la Junta de l'Acadèmia.
Bé, doncs serà un acte molt bonic. El dia 12 d'octubre, en quina hora, repetim?
A les 12 del migdia.
A l'Acadèmia Mariana?
Sí.
Al Paranimf?
Sí, sí.
O a l'oratori?
La missa a l'oratori.
A l'oratori?
Tot a l'oratori.
Tot se farà a l'oratori.
Sí, tot a l'oratori.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la doctora Yolanda Soria. Desitgem el millor per aquesta celebració. T'agraïm molt la presència en aquest espai per donar a conèixer a la ciutadania aquest acte marià en la festa de la nostra patrona, la Verge Blanca de l'Acadèmia, que ningú oblida que tenim patrona, i de la que celebrem la festa litúrgica el 2 d'octubre. Aquest any, doncs, tots els actes seran també el dia 2 d'octubre, diumenge. Tothom és convidat a participar en aquest programa d'actes. Moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
pensava que ha arribat ja el moment en el que parlarem d'astronomia. Ja saps que aquestes temporades darreres ens ha acompanyat el Ramon Drudis. Ell ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a totastronomia.com i també el pots seguir a les xarxes socials. I aquesta temporada ens acompanyarà també el Ramon Drudis el tercer dimarts de cada mes, camí cap a la una de la tarda, per parlar justament d'això, d'astronomia, que vaja, potser és un d'aquells espais en els que hi podríem estar parlant tota la vida i no sé si arribaríem a completar ni un 1% de tot el que podem parlar de l'univers. Però vaja, que nosaltres intentem i t'explicarem temes, Ramon, bàsicament. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Bueno, com ha anat l'estiu?
Bueno, l'estiu pues, ha anat bé.
No em diguis que ha fet calor, que ja...
No. Jo la calor, bueno, pues fa calor, i a vegades fa fred, a vegades fa... Però, bueno, ha estat intens aquest estiu. Efectivament, pues, les temperatures han anat cap dalt. Però, bueno, jo sempre he mirat més aquest estiu cap dalt que cap baix.
Bueno, millor.
Perquè a dalt, pues, defraude menys les coses. No?
Sí, tens tota la raó.
Baix, no?
Tota
i aleshores, bueno, pues, intentant estar al dia, que costa molt, Costa molt estar al dia de tots els temes astronòmics i astronàutics que està passant, no?
Uh-huh.
Però són notícies contínues, no?, que anirem desgranant i explicant, doncs, als nostres oients, no?
Sí. Ramon Drudis, estem al mes de setembre i això és sinònim de que les escoles han tornat a obrir, ja tornem a tenir els alumnes a les aules... i torna a ser sinònim de que s'acaba l'estiu. Però, clar, l'estiu, des del punt de vista de l'estació astronòmica, per entendre'ns, no s'acaba l'1 de setembre, sinó que això passarà aquesta setmana.
Doncs sí, efectivament, Ricard, el proper 23 de setembre, que és divendres, aquesta setmana, a les 3 de la matinada, es produirà el que s'anomena com a equinoxi de tardor, no?, aquesta paraula equinoxi ve del llatí, que vol dir igualació del dia amb la nit, que és justament quan la durada del dia és la mateixa que la de la nit. No? Aquest mateix dia, a Lleida, el sol sortirà de l'horitzó est a les 7 hores 45 minuts i la seva posta serà a les 19 hores 53 minuts.
Mm-hmm.
La data oficial dels equinoxis canvia tots els anys, no?, degut a que el període orbital de la Terra no és totalment exacte. Triga 365 dies i 6 hores aproximadament a donar tota la volta a la nostra estrella mare, no? I per evitar que hi hagi un desfàs cada 4 anys, se li posa un dia més i se li posa el febrer, no?, mm-hmm, que és l'any de traspàs.
Sí.
I se li suma 24 hores, ja que 6 hores cada any per 4 anys fan 24. Per aquesta raó, els equinoxis varien d'un any a l'altre, no?
Déu-n'hi-do. Això passarà a les 3 i 5 de la matinada d'aquest divendres, com deies, ja estarem a la tardor. Però, clar, això tampoc és un canvi de oh, ja estem a la tardor, s'ha acabat. És tot progressiu, igual que el dia seguirà escurçant fins al desembre. És progressiu tot.
Sí. Mira, l'òrbita de la Terra al voltant del Sol és en sentit oest-est. Aquest recorregut, conegut com moviment de traslació, triga en completar-se 365 dies, 6 hores, com dèiem abans, i si podem posar alguns minuts, doncs són 9 minuts. No? L'eix de rotació del nostre planeta té una certa inclinació al seu pla orbital, no? I això tothom ho sap, no? I això fa que aquest moviment de traslació, els raigs solars, no incideixen a la mateixa forma en tots els diferents punts de la superfície del nostre planeta.
Mm.
I això origina, aquesta inclinació origina, bueno, pues les quatre estacions que tothom coneix, no?
Clar.
Però durant els equinoxis, que són dos a l'any, el de primavera i el de tardor, els raigs del Sol incideixen perpendicularment sobre l'equador. Així que si poséssim, per exemple, agafem com a país l'Equador, l'Equador, el dia 23 de setembre d'aquesta setmana, a la seva capital, ens posem a la seva capital, Quito, l'ombra projectada per una persona plantada allà enmig d'una plaça no existiria.
No fa ombra.
Dia, ombra. Ja que el sol el tindria sobre el seu cap, no?, a més dia.
Mm-hmm.
No projectaria cap ombra a terra, no? Això passa dos vegades a l'any, dues vegades l'any, perquè, ja et dic, els raigs solars incideixen perpendicularment a la Terra, i si agafem a les 12 de migdia, que està 12, vull dir, de migdia, hores solars, no?
Clar.
Aleshores, no hi ha ombra, no? Això no es passa aquí perquè estem amb una certa inclinació, 41 graus de latitud nord.
No? Uh-huh.
Però a l'Equador pues es passa això, eh? I per això passen els equinoxis.
Ramon, ara que parlem d'això, de l'ombra i del sol, nosaltres estem acostumats a que el sol sempre en surt per l'est i es pon per l'oest. Això és així? És universal?
Bueno, des de petits, és bona pregunta, perquè des de petits que ens han ensenyat de que el sol surt per l'est i es pon per l'oest, no?
Mm.
Això des de sempre, no? També anem a l'escola, no? Però això només passa dos dies a l'any. Precisament passa els dos equinoxis, el de primavera i el de tardor, com serà, per exemple, el cas del dia 23, no? Només aquests dos dies el sol surt exactament per l'est i es pon exactament per l'oest. Per tant, són doncs bons dies per orientar-nos i saber quina orientació té un determinat lloc, no? I la resta d'any, pots preguntar, no? Què passa? Doncs en el nostre hemisferi, l'hemisferi nord, el punt per on surt el sol, és a dir, l'albada o el crepuscle, quan s'amaga, es desplaça cap al sud durant la tardor i l'hivern,
uh-huh.
i cap al nord a la primavera i a l'estiu.
Uh-huh.
Per tant, només si volem saber exactament per on surt el sol, surt exactament per l'est i es pon per l'oest aquests dos dies dels equinoxis cada any.
Bueno, a veure, no surt exactament, però sabem que surt per allí, més o menys, per allí l'est, més amunt, més avall, però és veritat, és allò que diem, ui, a l'estiu no, que el sol no passa per aquí, passa per allà, no? Passa més tombat.
Sí, però això és molt bonic, perquè una persona des del balcó o des de qualsevol lloc, des d'una terrassa i tal, o si està al camp, no?, ho mira i veurà que el dia 23 pues, sortirà exactament a l'est, si posa una brúixola i si no la posa, sí. Pues ja ho pot saber que surt exactament per l'est, però a partir d'aquell dia s'anirà desplaçant cap al sud.
Uh-huh.
Entens? Tot la tardor i l'hivern. Després tornarà cap a l'est i a partir d'aquell lloc on surt, cap a la primavera, tota la primavera i l'estiu, s'anirà desplaçant cap al nord.
Déu-n'hi-do.
Sí, això es pot veure, eh?
No, no, ens pensem que sempre és el mateix i que el sol surt per el mateix lloc mou.
Sí,
no, no, és observació, com bé dius.
Sí, però s'ha de mirar i s'ha de tenir una mica de temps per mirar-ho, però és bonic de veure això, no?
Oh, però escolta, això, ara com a experiència, quasi bé podem agafar un... Avui en dia que tots els mòbils fan fotografies, i dir, mira, quan surti el sol, sigui l'hora que sigui, quan surti, perquè això també va canviant de l'any, des d'una mateixa finestra que tingui orientada cap a la zona est, vaig a fer una foto. I clar, les 3 o 4 o 5 primeres fotos no veuràs canvi, però quan les ajuntis i miris fotos dels primers 6 mesos, veuràs realment que et surt per llocs diferents. Vull dir que és una bona experiència aquesta.
Sí, i la foto la pots fer, home, no cada dia, perquè tampoc no val, no veuràs la diferència, però una cada setmana, no?
Pues imagina't, no és fàcil.
I sempre des del mateix lloc i agafes punt de referència, sí. Un arbre, una muntanya, un edifici, no? I veuràs que el sol va variant de posició cada vegada, no?
Molt bé.
Una vegada va per una banda, se torna a posar a la banda inicial i després continua per l'altra banda, no?
Doncs amb tot això, l'únic que us puc dir és que el proper dia que parlarem amb el Ramon Drudis estarem a la tardor ja, i que el sol ja s'haurà mogut una mica cap al sud, eh? Ramon Drudis
és
enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, el podeu seguir a totastronomia.com i també seguir-lo a través de les xarxes socials, que a més cada vegada és més actiu, perquè com bé diu ell, cada vegada hi ha més notícies relacionades amb el tema de l'espai i de l'univers i més inversió i, per tant, cada vegada hi ha més moviment, hi ha més... Bueno, que l'olla va bullint, per entendre'ns. Però això ja en parlarem durant tota aquesta temporada.
Molt bé, pues, doncs fins al mes vinent, si les nostres condicions doncs, naturals i tècniques ens deixen, no? Bon dia a tothom i bona tardor.
Clar que sí. Gràcies, Ramon.
Adéu-siau.
Va, que ens plantem a la una de la tarda. Jo sóc el Ricard Álvarez i d'aquí uns minuts comencem al migdia de COPE a Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. El próximo 1 de octubre entrará en vigor la rebaja del IVA del gas, que pasará del 21 al 5%. En principio estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque viendo cómo evoluciona la situación con el gas en Europa, con la guerra además de Ucrania como telón de fondo, me temo que esta medida pues tendrá que prolongarse en pleno invierno. Es probable que España no tenga problemas de suministro, pero no vamos a poder escapar de los altos precios que se marcan en los mercados internacionales. Se calcula que en nuestro país unos 8 millones de personas utilizan gas natural como suministro. Hay dos tipos de facturas, la de los clientes que usan el gas solamente para calentar el agua y aquellos que también lo usan para la cocina o la calefacción. Bueno, entre unos y otros, el ahorro mensual que supone la rebaja del IVA se va a mover más o menos entre los 11 y los 23 euros, según las asociaciones de usuarios. Hablamos de una medida difícil realmente de calcular, porque el gasto en los hogares, lógicamente, es muy diferente. No gasta lo mismo un piso de 3 habitaciones con una familia de 4 miembros que un apartamento de un solo inquilino. Y puede que ni siquiera tengan, además, el mismo tipo de factura. Y otro matiz a tener en cuenta. Muchos clientes del gas para calefacción pueden ser comunidades de vecinos. Imagínate cómo puede subir también la cuota cuando llegue el otoño, el invierno, por culpa de la calefacción. Y algunos incluso plantean derramas para poder afrontar el incremento de la factura. Pues bien, esas comunidades también verán el IVA reducido, igual que el caso de los particulares. En cualquier caso, si tenemos en cuenta todo lo que ha subido el gas en los últimos meses, no parece que vaya a ser suficiente para tapar el roto que nos puede hacer en nuestra economía cuando llegue el frío. Tenemos como antecedente pues algo muy inmediato, la rebaja del IVA de la luz, que al final se ha quedado en un suspiro comparado con el subidón de la factura eléctrica. Aún así, es todo un logro que el gobierno renuncie a seguir recaudando con un impuesto como el IVA, que ha permitido que el Estado en el primer semestre del año haya conseguido 8.600 millones más de lo previsto, gracias precisamente al incremento de los precios. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, contamos que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, al menos de momento. Según ha podido saber COPE, el gobierno no va a anunciar hoy su retirada, a pesar de que varias comunidades autónomas así lo habían solicitado. Desde hoy, las personas que llegan a España ya no tienen que pasar controles sanitarios en los puertos o en los aeropuertos. Y los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y a seguir haciendo donaciones. La continua subida de los precios de la cesta de la compra está provocando un doble efecto. Por un lado, el incremento del número de familias que necesitan ayuda, y por otro, un descenso en las donaciones, ya que se dejan de notar en las existencias. Y parece, Pilar, que las lluvias de estos días no acaban de ser suficientes para aliviar la sequía que tenemos. Acabamos de conocer el dato de agua embalsada en España y ha vuelto a descender. Se sitúa en el 33,5% de la capacidad de los embalses. Es el peor dato en estas fechas desde 1995. Tenemos un 17% menos de agua que en septiembre del año pasado. Y la educación nos ayudará a superar las múltiples fracturas que existen en nuestras sociedades, construyendo comunidades más fuertes y basadas en los valores de la fraternidad humana. Es la intervención en Nueva York del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que habló también de la importancia de iniciar un proceso de transformación sin miedo. Y ante los últimos ataques y saqueos a sacerdotes y círculos eclesiales y de Cáritas, la Conferencia de Religiosos de Haití ha condenado estos actos de violencia sin precedentes. Piden al gobierno haitiano que se comprometa a proteger las vidas, al tiempo que reafirman el compromiso de los religiosos con el pueblo de Haití.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los gritos racistas a Vinicius.
Lo ha hecho en Nueva York, en declaraciones al medio digital Político. Se ha pronunciado sobre esos gritos racistas contra Vinicius durante el derbi y antes del derbi. Ha dicho: como seguidor del Atlético de Madrid estoy muy triste, esperaba una respuesta contundente por parte de los clubes contra este tipo de comportamiento. Eso es lo que yo le pido a mi equipo. Recordemos que la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas contra Vinicius. Y noticias de la selección. Luis Enrique, en la última convocatoria antes del Mundial, prepara en Madrid los dos partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y ante Portugal. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ¿qué está haciendo la selección, Javi Gómez?
Segundo entrenamiento corrochano de la selección española aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Buenas noticias para Luis Enrique, que ha podido trabajar tanto ayer como hoy con los 25 disponibles en estos momentos. Atención a los medios, Coque y Pedri hablan en los patrocinios. En unos minutos hablará el jugador del Valencia Gallá. Mañana próxima sesión será a las 10:30 a puerta cerrada.
Y a esta hora está previsto que el rey Felipe VI entregue la quinta edición del premio Camino Real al tenista Rafael Nadal en Alcalá de Henares.
Gracias, Corro. Hoy estamos haciendo mediodía COPE desde Sevilla con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estamos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y a la vez en el Congreso Nacional Farmacéutico. Aquí se dan cita 5.000 farmacéuticos de 100 países en lo que está siendo el primer gran evento mundial de farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 6 minuts per sobre de la 1 de la tarda, avui dimarts 20 de setembre, hores d'ara ja amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general amb cels poc ennuvolats, amb alguns intervals ennuvolats a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes que rondaran els 28 graus a Tàrrega i a Balaguer. La màxima serà de 28 també a Lleida capital, serà de 27 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. Si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà fluix i del sud-oest. Si parlem ja de la jornada de demà dimecres, esperem un dia de cels poc ennuvolats o clars amb alguns intervals de núvols baixos matinals, mentre que a la tarda tindrem intervals ennuvolats a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, demà no canviaran massa, amb unes màximes de 28 a Balaguer, a Tàrrega i a Lleida. La màxima serà demà de 25 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saps que sempre t'expliquen que una de les potes de la societat del benestar o de la que tenim al nostre país, n'hi ha dos que són típiques, la educació, estic d'acord, i la sanitat. Doncs bé, resulta que Catalunya, hem fet un recompte, i a Catalunya tenim una ràtio de 653 infermeres per cada 100.000 habitants. Es necessitarien més de 13.000 professionals per situar-se en la mitjana europea, que és de 827. Poca broma, perquè hi ha llocs d'Europa on diuen que van curts, però la mitjana és de 827 places d'infermeria per cada 100.000 habitants. Això vol dir que a Lleida, només a Lleida, en necessitaríem més de 1.200. Lleida ciutat, parlo. De província, doncs, calcula. Cada 100.000 habitants, 827. Això és la mitjana europea. La realitat és que en tenim 653 per cada 100.000 habitants. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però és que la resta de territori, doncs, no van millor. Fixa't. Les comarques de Girona són les que tenen la ràtio més baixa, 492 per cada 100.000 habitants. A Tarragona, 524 per cada 100.000 habitants. I a Lleida, 568 a nivell provincial, eh? Poca broma que les xifres són baixes. Després ens venen la idea de que, escolta, la sanitat i la sanitat. La sanitat està transferida i funciona com funciona. I si vosaltres heu anat amb un CAP, segurament us ha atès una doctora o un doctor al CAP, el de família, el de capçalera, que diem de tota la vida, que estan cremats. Cremats, però no perquè hi vagis. Estan cremats perquè els obliguen a atendre gent cada 5 minuts. I amb 5 minuts no pots parlar amb un pacient que t'expliqui el que passi i que el professional, en aquest cas la doctora o el doctor, pugui treure les seves conclusions tranquil·lament. I això, començant per la pota més baixa, el metge de capçalera. Més baixa em refereixo el que primer tens contacte quan passa alguna cosa, perquè sempre et diuen, escolta, no vagis directament a urgències, perquè és veritat, estan col·lapsades. Vale, vas al de capçalera. Si aquests ja estan cremats, amb tota la raó del món, vas pujant i vas preguntant, i això ho vaig fent, els que conec i els que no, eh? I t'expliquen històries d'aquestes que és millor que no sàpiguis. En fi, en un altre ordre de coses, ja saps que la Fiscalia ha parlat de les causes obertes per agressió sexual i que ens han explicat que, entre d'altres coses, la percepció de que aquesta història augmenta no és una percepció, sinó que està recolzada per dades. I les dades ens diuen que a la demarcació de Lleida pràcticament es doblen les causes obertes. Passen de 60 al 2020 a 115 al 2021. Parlant de salut abans, no parlem ara de professionals sanitaris, sinó d'un problema o un potencial problema de salut. Almenar, de moment, ha vetat beure aigua de l'aixeta al trobar mercuri en una font. En mostres que han estat efectuades a la plaça 11 de setembre d'Almenar. El consistori investiga les causes de l'aparició del metall i la Diputació fa més proves, però de moment ni per cuinar ni per beure. Sí, per rentar plats, per exemple, o per dutxar-se. De totes maneres, escolta, jo reconec que em faria cosa, per entendre'ns, eh? A la ciutat de Lleida, les associacions de veïns dels barris lleidatans de Magraners, La Bordeta i Capon reclamen el vial Víctor Torres. Exigeixen a la paeria que compleixi el conveni signat amb la promotora del parc comercial i d'oci de Torresalses. És que no fer-lo l'han vinculat a que no es faci el projecte de centre comercial. Però és que una cosa no té a veure amb l'altra. Tu pots fer la via, el carrer, dones servei a tota la ciutadania, i després el problema del centre comercial, que ja va camí d'enquistar-se de manera terrible, doncs ja en parlarem, però el carrer el pots fer. El pots fer i benvingut sigui, eh? Només faltaria. Va, que fem una pausa ràpida i parlem tot seguit de gastronomia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que és tradició, que els dimarts en aquesta hora, camí cap a 2:15, parlem de gastronomia. Jo sé que no és la millor hora quan parlem de gastronomia, però vaja, escolta, que ens ha tocat aquest horari, què hi farem? Està amb nosaltres el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal?
És curiós perquè, clar, jo porto tants anys fent programació de migdia i que, clar, quan toques temes gastronòmics és mala hora. Bueno, mala hora vull dir perquè tots, si no has dinat encara, doncs tens... bueno, escolta, qualsevol cosa que et parlin ara t'entraria bé, eh?
Això m'agrada, que és l'hora de dinar gairebé, pues... Però, bueno, és l'hora del programa, no?
Molt bé. Escolta, tu, Felip, tens bons contactes, eh? Ja t'ho vaig dir una vegada fa unes quantes temporades, però tens bons contactes, eh?
Bueno, el contacte d'avui, perquè me l'estimo molt, que tenim molta amistat, m'estan una miqueta orgullosos, doncs, també, perquè nos quedem a Lleida, també. Ara presentaràs tu.
Molt bé. Doncs mira, avui anem a parlar amb la directora de l'Incaví, que és la Alba Balcells, i que la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Alba, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, com estàs?
Doncs molt bé.
Directora avui... de l'Incaví des del juny del 2021.
Així és.
Molt bé. Alba, escolta, tu neixes a Terres de Lleida.
Sí, de fet, jo sóc de Linyola, un poble de futbolistes.
Sí.
I de fet, doncs, hi mantinc, no?, a la residència. Molts cops molta gent m'ho pregunta, però què fas? Vas i vens? Doncs sí, i tant. Crec que és molt important que puguem mantenir els nostres pobles vius. Sí. I això s'aconsegueix, no?, doncs... residint-hi i desenvolupant els nostres projectes de vida. Fem la feina que fem, dediquem, no?, el que ens dediquem. O sigui que màxim orgull de l'inyolenca i de lleidatana.
Escolta, m'alegro d'escoltar-ho, de dir, escolta, jo sé que és un esforç, però mantenir el lloc de residència també és important. Com dèiem, ets la directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, el que coneixem com Incaví. En quina seu estàs de l'Incaví, a Vilafranca o a Reus?
Ara mateix soc a Vilafranca,
uh-huh,
que és on tenim els serveis centrals i on tenim doncs el despatx i les oficines. Oh. Després tenim una altra seu, com bé deia, que és a Reus. Reus és un lloc per mi emblemàtic, perquè és l'estació analògica que es va construir l'any 1907 per donar doncs, cobertura i assessorament agrícola a les terres del sud, i doncs que ara ja estan convertides en denominacions d'origen, no?, tan importants i tan rellevants com el Priorat, el Montsant, la Conca de Barberà, Tarragona...
Mm. Clar, a tot això la pregunta és com entres al món del vi? Perquè, clar, d'alguna manera, no sé si tradició familiar, no sé si casualitats, perquè aquí hem conegut totes les facetes, eh?
Sí, bé, la meva història amb el món del vi, vull pensar que... És bonica, perquè jo des de sempre he estat molt vinculada al sector agrari, per família.
Mm.
I ja des de ben petita em vaig com dividir, no? I, ostres, m'agradaria molt estudiar enginyeria agrònoma,
mm-hmm,
o m'agradaria molt poder anar a Barcelona, aquella obsessió que tenim tant, sí, com jove, inexplicable, i fer ciències polítiques i de l'administració.
Oh, pues escolta, eren dos camins una mica diferents, eh?
Una mica diferents, però que després, fixa't, com és la vida,
sí,
doncs jo vaig, després d'estar a la universitat i especialitzar-me en temes de gestió pública i polítiques públiques, doncs em vaig encaminar cap a la política agrària.
Mm.
Vaig començar a treballar al Parlament, em vaig especialitzar en tècnica legislativa, i després vaig arribar doncs, al vi, i aquí doncs, és quan ens coneixem amb el Felipe i comencen els meus estudis amb WSET i Londres, fins que bé, hem arribat a dia d'avui a poder, no?, desplegar totes aquestes idees i coneixements al capdavant de l'Incavi.
Uh-huh. Al final del món del vi, perquè clar, són tres paraules, el món del vi, és fàcil de dir-ho, però és molt extens. Escolta, què és el que més t'atreu, el que més t'agrada?
Crec que el poder ser útils i el poder ajudar a la gent.
Molt bé.
Jo, durant aquest any, que he estat al capdavant de l'Incavi, sempre m'agrada dir-ho, hem intentat, d'alguna manera, obrir la institució, perquè l'Incavi, si ho podem explicar, és el primer o la primera institució que es crea l'any 1980, després, no?, de la recuperació de la democràcia al nostre país, i Jaume Sobrana, no?, un visionari enòleg, no?, del Priorat, aconsegueix convèncer el president del país per tenir una institució pròpia pel vi i la vinya a Catalunya.
Caram.
Aleshores, un institut com aquest no té un símil al món, perquè França o Austràlia o Xile, no?, països o regions productores de vi, ho tenen de forma totalment disgregada, no? Tenen una institució que es dedica a la promoció del vi, una altra que fa recerca, una altra que fa certificació de qualitat. Perquè resulta que a Catalunya ho tenim tot concentrat en una institució, que és l'Incavi.
Uh-huh.
I això doncs, ens dona, no?, una singularitat i també un paper doncs, importantíssim a l'hora de dinamitzar i ser una mica de palanca del sector a l'hora d'assolir doncs, quotes cada vegada majors d'excel·lència.
Clar, o sigui, vosaltres cobriu l'aspecte tècnic per entendre'ns, anàlisis, expedició de certificats, organisme tècnic assessor, però també el tema de la promoció i fomentar la millora del conreu i promoció del coneixement del tema dels vins catalans, en general, vull dir que teniu... I també el tema de les investigacions, estudi i investigació, com bé dius, és una institució molt potent, eh?
Sí, per això ara, després de 42 anys, no?, d'història, de trajectòria brillant, hem considerat que feia falta fer un exercici de posar-nos al dia, de sobretot escollir quins horitzons volíem alinear tota la nostra acció a 2025, i és el que hem anomenat Next Incavi, com volem que sigui aquesta institució que ha d'ajudar i ha d'acompanyar un sector extremadament dinàmic, extremadament innovador, com és el sector del vi, no? On els cellers moltes vegades doncs, han tirat milles. I, de fet, doncs, ho hem fet amb 23 projectes estratègics que, com deies, toquen diferents àmbits, els àmbits que ens toquen a nivell competencial, i ja hem començat aquest any 2022 amb una inversió de més de 500.000 euros per posar al dia tot el maquinari dels laboratoris de l'Incavi i poder-nos rellençar com una de les institucions més potents a nivell mundial. I estem hiper arromangats, que diríem, a la vida, per a poder fer aquest salt a nivell tecnològic.
Alba, et queda temps per passejar-te per algun celler o per alguna vinya?
I tant! Això, de fet, va ser una de les primeres coses que, quan vaig arribar aquí a l'Incavi, vaig comentar a l'equip, de dir, jo hi ha d'haver mínim un dia a la setmana que he de sortir. Necessito caminar alguna vinya, parlar amb productors, perquè penso que és l'única manera de conèixer realment a quins reptes s'enfronta i sobretot tenir molt clar doncs, que a Catalunya tenim un mapa d'actors que és molt diferent i molt divers. Tenim tres, quatre grans players, grans cellers, però després la gran majoria són de petits cellers que doncs, les seves necessitats no tenen res a veure amb les que podrien tenir, no? Algú amb molt més múscul.
Clar.
Aleshores, els hem d'atendre tots, només faltaria, els hem d'acompanyar tots, però en els petits doncs, sempre m'agrada dedicar-hi una especial atenció per això, amb la màxima voluntat de ser útils i de poder posar mesures transformadores sobre la taula.
Alba, parlant de cellers petits, familiars, normalment, has descobert alguna joia?
Sí, constantment. Mira, de fet, jo soc molt activa a les xarxes. L'equip de comunicació de l'Incavi es torna una mica boja, perquè el dissabte i el diumenge, quan tinc una estona, m'hi poso. I just aquest diumenge vaig preparar com una espècie de reel, es diu,
sí,
a Instagram, i vaig agafar doncs, les 15 vinyes que més m'havien impactat.
Ah.
I vaig fer com un petit homenatge. I ara tinc ganes de fer doncs, això, cada diumenge una vinya.
Molt
ja
bé.
Hem creat el hashtag,
molt
perquè
bé.
Penso que d'aquesta manera, que pot semblar senzilla, que ho és, el que m'agradaria posar en valor és que darrere una vinya sempre hi ha un pagès, un viticultor, una família que ho cuida, perquè després nosaltres puguem gaudir del millor de cada ampolla de vi.
No, mira, t'entenc perfectament perquè nosaltres la temporada passada vam estar amb el Felip visitant virtualment per desgràcia, perquè la gràcia hagués sigut anar a cada celler, però vam estar coneixent virtualment tots els cellers de l'ADO Costes del Segre, i no només els cellers, sinó, com bé dius, la persona o persones o famílies que hi ha al darrere de cada celler amb la seva història, perquè és que jo sempre preguntava, escolta, però com entres al món del vi, no? Vull saber-la, vull conèixer la teva història, i n'hi ha de molts colors, com et deia al principi, de casualitats, d'altres que no, que és de tradició familiar, però és maco conèixer el que hi ha darrere d'una ampolla que et pots acabar trobant al lineal d'un supermercat, no? Quan coneixes tota la història dius, mira, és que sé, jo he trepitjat aquesta vinya, he estat allí, no? I aquest vi arriba des d'allí. És maco, quan tens una ampolla a la mà, conèixer aquell camí i aquella història de la vinya i del vi que l'ha portat a arribar al supermercat, per entendre'ns.
I tant, el sector del vi és molt apassionant. De fet, nosaltres sempre diem que un cop hi entres, crec que ja no hi ha volta enrere.
Això m'ho dieu tots els que esteu relacionats en aquest món, Alba. Tothom m'ho diu. Mira, el primer que m'ho diu és el Felip, quan ens vam conèixer fa, sí, bueno, ja, sí, ja fa uns quants anys, però després a totes les famílies, treballadors, gerents, persones vinculades amb un celler, m'han acabat dit el mateix. Escolta, jo no m'ho creia pas, però quan ho vaig provar ja està, ja m'he quedat enganxat o enganxada. És increïble. Escolta, Alba, com dèiem, tu ets la directora de l'Incavi des del juny del 2021. Ets la primera dona directora de l'Incavi. Aviam, això és una... Ho hauríem de considerar una normalitat, tot i que fins ara no ho havia estat, però no sé com et fa sentir.
Bé, doncs, primer que res, és un gran honor, és un honor immens, i és una gran responsabilitat també ser la primera dona directora general de l'Incavi. Després penso que no hauria de ser no, una novetat.
Clar.
Però és així. Han hagut de passar quatre dècades, perquè la principal institució del món d'avui a Catalunya doncs tingui al capdavant una dona. I això, doncs, a poc a poc penso que ho hem d'anar, no?, capgirant, sobretot perquè hi ha moltes dones dedicades al sector agrari, primer.
Sí, 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 sí.
I després, en el món del vi, molt més, des del camp, passant pel celler, continuant per les sales dels restaurants, continuant per l'àmbit de la comunicació, la comercialització. I jo el que faria també és animar-les a totes, perquè sé que hi són, sé que hi som, però després el que ens trobem és que en els àmbits de decisió, en els àmbits on es decideix cap on s'encaminen, no?, les polítiques públiques en aquest cas, les dones no hi tenen veu. Mm-hmm. I, per tant, una dada tan significativa com és que les dones som el 52% de la societat, quan ens, no?, ens trobem en l'anàlisi de com es prenen les decisions i com es prenen, doncs això no reflecteix realment aquesta realitat.
Totalment.
I això és el que penso que a poc, o de pressa, perquè no tenim molt temps, hem d'anar, doncs, canviant.
Sí, 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 ara ho has dit bé.
Encoratjar totes aquestes dones a que facin un pas, perquè, de fet, les dades són clamoroses. Primera directora a l'Incavi. Fins fa 5 anys no teníem la primera consellera dona d'Agricultura.
Sí.
Si analitzem les denominacions d'origen del nostre país, només una presidenta, la presidenta Just, al Montsant, a les cooperatives, als sindicats agraris, a les organitzacions.
No, i tens raó, Alba, perquè amb el Felip hem conegut dones al capdavant de bastants cellers. O sigui que vull dir que...
I tant.
Hi són.
Hi són.
Hi són.
Hi són. I hem de poder escoltar, no?, aquesta diferent manera de fer.
I tant.
No dic que sigui millor, però sí que...
Bueno, és un punt de vista, és un altre punt de vista, i jo crec que és molt necessari. I jo crec que és molt necessari. Felip Urbano, sempre ens quedarà que la primera directora ha estat de Linyola, de Terres de Lleida. I escolta, això s'ha de recordar, i és maco. Felip, escolta, tu amb l'Alba, suposo que quan us trobeu parleu de vins sempre.
Bueno, jo crec que parlem de com te va la vida, què has fet, i després pues, parlem de vins, sí, també.
Clar,
també,
o sigui,
parlem de vins.
Primer feu la típica pregunta d'ascensor. No? Quin temps fa molta calor, i després aneu directe als vins, no?
Bueno, per sort, ara estan a Barcelona, pues, nos veiem més sovint, no? Pues, estan a Lleida més difícil.
Pues, però, escolta, sí, aprofita per fer parlar de vins amb l'Alba, però que ens n'assabentem tots.
No, a mi m'agradaria preguntar-li, com a directora de l'Incavi, pues, com veu l'evolució de la Deu Coses del Segre, no? Dintre del que seria tota la història, no? Pues, jo crec que potser ens podria dir, perquè estem recuperant raïm, estem fent proves també amb 4-5 cellers, que l'Incavi està darrere, llavors, pues, bueno, saber una miqueta com veus l'evolució de la Deu.
De primer que res, si em permeteu una xafarderia,
sí,
us he de dir que el Felip el vaig conèixer, ho puc explicar, no,
sí,
Felip? En un tas...
Felip, l'Alba pregunta si pot explicar com et va conèixer.
Jo, sí, tant. Venga. Sí, l'estava sentint.
Vaig conèixer en un tas únic i irrepetible, que per mi va ser com un regal, sí, perquè la prestigiosa Jancis Robinson, mitjançant el seu responsable a Espanya, el sommelier i reconegudíssim amic Ferran Centelles, va venir a tastar per la revista a Lleida. I recordo que les companyes, la Núria i la Imma, de la Diòxid del Segre, van preparar conjuntament amb el Felip un magnífic test a cegues, on hi havia potser 70 referències de vins de la nostra D.O., i que tant ell com el Master of Wine, el David Forer, que també no, va assistir en aquell tast, i la Sílvia Cullell, membres tots del Bulli Foundation, doncs van quedar flipant amb la qualitat dels vins que tenim a Lleida.
Veus?
I això crec que encara no som prou conscients de que no, un espai com Jancy Robinson parli i posicioni els vins de Lleida al món, hagi pogut succeir.
Clar.
De la mà del Felip.
Perquè, a més, hi ha una altra història que m'he adonat, és que al món del vi hi ha molta competència, també.
Sí, perquè és que hi ha...
Vull dir, perdó, Alba, que hi ha molta gent fent-ho bé, que hi ha molta gent i molts llocs on ho fan bé.
Moltíssim. I nosaltres crec que encara estem en aquell punt d'explorar-ho i de donar-nos a conèixer més. Perquè hi ha una dada, que si em permeteu... I me n'estic anant, Felip, de la teva pregunta, bueno. Disculpa. Però és que resulta que a casa nostra, és a dir, som zona productora, 11 denominacions d'origen, 54.000 hectàrees de vinya, però encara no som prou zona consumidora. Uh-huh. I amb això què volem dir? Volem dir que a casa nostra, encara ara, 4 de cada 10 vins són d'aquí. I això entenem que és una situació una mica anòmala que a poc hem d'anar revertint.
Molt bé.
I per això tenim tota aquesta estratègia per promoure i explicar. I sobretot, per mi el camí passa per singularitzar. I aquí crec que lliga molt amb el que està fent ara la denominació d'origen Costes del Segre, que amb aquests 7 territoris, 7 subzones que la integren, doncs han trobat una bandera, un estàndard únic, irrepetible, com és la varietat Trobat, que estem recuperant i vinificant amb tot l'equip de l'Incavi, per apostar, perquè això ens fa únics a ull del món, i no, això no es troba a cap més punt. Uh-huh. I per tant ens pot donar un valor afegit molt important.
Doncs escolta, que mira, Felip, que ens hem quedat sense temps. Jo és que, mira, escolto l'Alba i quasi bé prenc apunts, eh? La veritat és que no sé, abans d'acabar el curs jo crec que hauríem de tornar a parlar amb l'Alba Balcells, directora de l'Incavi, perquè...
Tant,
no, perquè aquest per tornar a parlar d'aquestes accions del Next fins del 2025, o parlar de cellers, o parlar de vins, eh? Vull dir que és que veig que podem parlar de qualsevol cosa. Alba Balcells, directora de l'Incavi, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis atès, que estem orgullosos, de veure't al capdavant de l'Institut de l'Incavi, de la Generalitat, que siguis la primera dona i que siguis lleidatana, de Linyola concretament, i que ens haguis buscat aquest raconet per atendre'ns també. Moltíssimes gràcies, Alba.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé, Alba, cuida't.
Igualment.
Una cosa. Cuida't.
Aquest cap de setmana a la barra de vins catalans...
Sí, dos veiem segur, sí, després te truco, sí, segur.
No ho perdeu.
Molt bé.
Gràcies, adeu. Alba.
Bon dia.
Però si és que no ho podeu evitar, Felip, no ho podeu evitar. És que hasta aquí per antena heu d'acabar quedant per tema de vins, eh?
Sí, home.
Escolta, Felip Urbano, bons contactes. Però hem de tornar a parlar amb l'Alba, més endavant.
Bueno, jo crec que hauríem de fer un altre programa a la ràdio, ja.
Ah, això mateix, això t'ho compro. Felip Urbano, una abraçada gran, cuida't.
Cuida't molt.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hem guanyat ja un grau més, a 26. Ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, on tenim l'estudi pràcticament ple. De fet, falta falta el partit habitual, bueno, que no ha començat la temporada, de fet, però estan convidats tots els partits, com sempre, eh? Com sempre, però, escolta, hi ha qui t'avisa que no pot venir, hi ha qui no et diu res i no els tens. Parlo del regidor d'Esquerra, vull dir que no, tampoc el tenim avui, però sí que tenim, per exemple, a la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
També tenim el Joan Ramon Castro, de Junts. Què tal, Joan Ramon?
Hola, molt bon dia.
el Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Com?
Està amb nosaltres avui la Cristina Morón, del PSC. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies.
Encantat de veure't.
Sí, sí, de tornar. Feia molts mesos abans de la pandèmia que no havia pogut participar en aquesta tertúlia. Sempre estem molt ben representats per la nostra companya Carme Valls, però avui vinc jo i és tot un plaer.
És que, sense voler, abans de la pandèmia ja feia un temps.
Sí,
però, clar,
sí, sí.
Estem parlant de 3 anys,
exacte,
tranquil·lament.
Exacte, exacte, que sembla... Hi ha hagut un parèntesis que no sembla sí, que sí, sigui sí. tant, però parlem de 3 anys.
És total, és total. Mm. Doncs gràcies, Cristina, per estar
a
aquí
vosaltres.
Amb nosaltres. I el Xavi Palau, del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, com... Xavi, com has vingut avui a la tertúlia?
Amb cotxe.
Cristina, com has vingut?
Caminant.
Caminant. Sergi Talamonte, com has vingut? A veure, no em defraudis.
Amb bicicleta.
Vale. Joan Ramon Castro, com has vingut?
Com sempre.
Corrent.
Corrent,
corrent perquè arribava tard.
Maria Borrell, caminant. Com has arribat aquí?
No, jo també he vingut amb cotxe, perquè Vale. Després m'he d'anar fora de Lleida, imagina't.
No, que jo no us pregunto, no. O sigui, jo no us jutjo, només us pregunto. Estem acabant les activitats de la Setmana de la Mobilitat, que jo recordo que de les primeres edicions que es van fer a la ciutat de Lleida, recordo, perquè jo anava caminant i per tant no em va afectar, però entenc que la gent que anava en vehicle doncs potser els va afectar molt, que es va tallar la Rambla d'Aragó, Avinguda Catalunya, i permeteu-me l'expressió, em va semblar flipant anar des d'aquí la ràdio fins a dalt a Hisenda, per entendre'ns, pel mig del carrer sense sorolls. Em va encantar. O sigui, va ser una experiència tremenda. Entenc que després el passeig de Ronda estava col·lapsat. Et parlo de fa molts anys, eh? Però jo crec que s'ha anat diluint tot el tema de les activitats de la Setmana de la Mobilitat, diluint des del punt de vista de que la gent sigui conscient de que hem d'anar cap a una ciutat amb menys soroll i menys trànsit, respectant la gent que necessita el vehicle per moure's. I buscar aquest equilibri, no? És el que any rere any suposo que es treballa des d'aquesta Setmana de la Mobilitat. Mira, sense voler, avui està el Joan Ramon Castro amb nosaltres, no parlarem de la zona de baixes emissions, que cada vegada que dic aquesta paraula rebo un munt de missatges i de trucades, i en parlarem. Ja ens va dir que tranquils, que el gener no estarà implementada, per tant tenim temps, però sí que la Setmana de la Mobilitat sí que de moment ja ha tingut activitats aquest cap de setmana i que s'acaba passat demà, eh?
Sí, sí, és així. T'he de recordar que el 2019 tu parlaves de dos carrers, eh? Rambla d'Aragó, t'he de recordar...
Aquests perquè jo els vaig viure, aquests.
Sí, sí. Doncs el 2019, a part d'aquests dos que has mencionat tu, també vam tallar Avinguda Madrid, vam tallar Rambla Ferran, vam tallar Prat de la Riba i Rovira Roure. O sigui, i allò sí que va ser un tall potent i que...
I que va anar malament a moltíssima gent, segur.
Seguríssim, seguríssim.
Però aquella sensació de silenci dins de la ciutat, no, ara només la recordo en època de pandèmia, de tancament a casa.
Tinc una anècdota sobre això del soroll que no existia. Jo tinc uns coneguts que per la seva tasca diària doncs treballen de nit i dormen de dia i es van despertar perquè no sentien soroll. I van trobar una mica estranya aquesta d'això. Doncs sí, sí, la Setmana de la Mobilitat ara ja comencem a estar amb les últimes activitats. Avui hem presentat els descomptadors que hem posat als entorns de la universitat, uns descomptadors semafòrics que el que fan és doncs, dir-te el temps que encara et queda per poder passar d'un costat a l'altre, i que això ho implementarem amb 27 cruïlles més, ficant, si no recordo malament, ara t'ho dic de memòria, 74 mòduls més de descomptadors en totes aquestes cruïlles. Doncs bé, és una altra de les activitats que hem fet. Demà fem la presentació del PMUs a la sala Jaume Magre, que esteu tots convidats a partir de les 6 de la tarda, on l'empresa que està efectuant aquests estudis de la mobilitat dintre de la creació de la nostra ciutat presentarà els treballs que porta fets i les diagnosis que han fet sobre la mobilitat que tenim dintre de la nostra ciutat. I continuarem en alguna petita activitat més, però sí, sí, les activitats no han parat durant tota la setmana. El més bonic va ser el diumenge, en la qual se va juntar el tall de Rovira Roure amb el tall de Prat de la Riba, on estaven tots els participants de la pedalada, sobre uns 1.500, bueno, es van repartir 1.500 matrícules. Jo crec que n'hi havia algun altre que anava sense matrícula, però va estar molt bé, i sobretot també la part de Rovira Roure, on hi havia activitats, moltes per a canalla, després també hi va haver fins i tot zumba, i sí, hi havia avituallament, sí. Hi havia moltes activitats en la qual s'intentava conscienciar tothom d'aquesta necessitat de la mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida.
Bueno, és un tema llarg, us vull parlar d'un altre tema després, a veure si ens donarà temps, però Sergi, tu vas anar a la pedalada o no?
Sí, jo vaig participar a la pedalada, em sembla que vaig ser l'únic regidor que vaig participar a la pedalada, i l'experiència no va ser gens agradable, també ho he de dir, i molta gent va rebre moltes queixes perquè és la primera vegada que passa que la pedalada no es fa en carrers tallats, sinó que es fa com si fos una manifestació, que te van parant perquè els cotxes vagin passant i després te deixen passar un rato i després tornen a deixar passar els cotxes. Hi havia un cotxe darrere apretant a la canalla que anava en bicicleta en la llengua. El recorregut va ser massa llarg, també ho dic. Va ser vergonyós a la talla l'haver de frenar tothom, d'haver-nos esperat durant un cas un quart d'hora a que es tallés el trànsit a l'L11. Vull dir, és una cosa que no s'ha vist mai. La Setmana de Mobilitat no és que s'ha anat diluint, és que s'ha dissolt directament. Vull dir, del 2019, que es va aprovar l'emergència climàtica a l'Ajuntament de Lleida, i del 2019, que es van fer els talls de carrers i que es va fer una aposta important per explicar que una altra mobilitat era possible, a dia d'avui, que hi ha una decepció absoluta en la gestió de mobilitat que ha fet el regidor i que ha fet el govern en general, és la situació, jo penso que el que deixa molt que desitjar. Jo m'admiro, per exemple, en París, una enorme capital de país de la Unió Europea, que va tallar absolutament tot el trànsit rodat a la ciutat. Uh-huh. El mateix dia que nosaltres fèiem aquesta vergonyada de pedalada de la mobilitat.
Cristina Morón.
Doncs estic d'acord amb tu, Ricard, que és un plaer poder passejar per les ciutats sense el soroll i la contaminació dels vehicles, i que hem d'anar cap a pacificar les ciutats, fer-les més tranquil·les, més accessibles per tothom i donar pas als vianants i a les bicicletes i als vehicles de mobilitat personal, que d'aquesta manera tampoc no contaminen. Però sí que és veritat que cal fer-ho d'una manera planificada. Tu comentaves que lo beneficiós que és tallar els carrers, però que hi ha una part contrària, com va poder passar també aquest cap de setmana, el diumenge, que són els col·lapsos. Quan tu talles carrers sense fer-ho d'una manera planificada i pensada, doncs passa el que va passar com al carrer Príncep de Viana, que va haver embussos durant una estona. Això, el fet d'anar evolucionant amb el tema de fer ciutats més pacífiques amb una millora de la mobilitat, ha d'anar pensada amb un pla de mobilitat específic per la ciutat, i és el que necessitem. Cal pensar molt bé les accions que es fan, cal ser propostes consensuades i per evitar això, no? Que aquests canvis que ens costen a tots plegats de realitzar es converteixin en un caos i facin l'efecte contrari a la ciutadania.
Uh-huh. Xavi, com ho veus?
Home, doncs jo veig que hi ha dos vessants. Aquí un és el que es diu i una altra cosa és la realitat. El que es diu sobre el paper, doncs està molt bé el tallar carrers, el fer-ho durant una setmana de la mobilitat, però evidentment crec que els projectes tenen que anar a mitjà termini, i el que cal és establir un pla de mobilitat el suficientment eficaç i eficient a Lleida, doncs per evitar col·lapses, però no únicament el dia que es fa un tall de carrers per fer efectes de que sigui la setmana de la mobilitat. A Lleida constantment tenim problemes de tràfic, de circulació, en determinades hores, en determinats àmbits i en determinats espais, sobretot a hores punta, d'entrada i sortida del treball i tots els entorns de les escoles. Per tant, en aquest sentit, un pla de mobilitat té que ser més enllà del que es pugui fer una setmana, que és el titular del diari, que va l'alcalde i el senyor Postius al costat de les bicicletes, el jijijaja, tot està molt bé, però després del dia a dia, què? I el dia a dia ve acompanyat també de poder aclarir quina serà l'especificitat última que es durà a terme amb el tema de les zones de baixes emissions, que tampoc queda clar. I cal tenir en compte que a Lleida el tema de la mobilitat tindria que ser una de les eines indispensables en quant a bon funcionament, perquè tenim un regidor de mobilitat i una coordinadora de mobilitat. Tenen dues persones, evidentment, a l'Ajuntament de Lleida, que treballen en relació amb aquest assumpte a fi efecte de poder cooperar o ajudar al senyor Castro des dels diferents tècnics de la paeria. I en aquest sentit, crec que és molt important que la mobilitat, qualsevol projecte, té que venir acompanyat, evidentment, de facilitar el que les persones puguin circular, però també la seguretat viària. Uh-huh. I en aquest sentit, crec que cal prendre mesures a mitjà termini.
Maria Borrell.
Bé, crec que ja s'ha dit de tot i d'una manera o d'una altra, però aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, perquè sí que vull destacar que és la Setmana Europea de la Mobilitat, que és molt important que totes les ciutats d'Europa, jo que tinc companys que viuen fora i que pues, m'expliquen, no?, com que és les activitats que es fan durant aquesta setmana de la mobilitat, doncs difereix moltíssim del que passa a Lleida, perquè, bueno, ja s'ha dit, aquí a Lleida, primer de tot, i això cal que posar un relleu, manca un pla de mobilitat. No tenim un pla de mobilitat i, per tant, fer accions puntuals d'un dia, perquè és la Setmana Europea de la Mobilitat, o un parell de dies fent alguna cursa, fent algun tema de, el tema de l'Open Street Day, no?, que és una mica seria això, el tema de la cursa de transports, etcètera, etcètera, doncs està molt bé, però si no tenim un pla de mobilitat, una base fonamentada, amb un estudi de realment, o sigui, cap a on volem anar, si volem realment tenir una mobilitat urbana sostenible també a la ciutat de Lleida, que és cap on hem d'anar totes les ciutats, les grans ciutats, les mitjanes ciutats, doncs malament anem. A partir d'aquí, jo el diumenge no vaig a Lleida perquè estava a Barcelona i no sé el que va passar. Aquí ho ha explicat molt bé el Sergi, no?, que ell mateix ho va viure en primera persona i lamentablement no és un fet aïllat, perquè això ja succeeix quan s'han fet altres activitats d'aquest tipus al carrer. Certament, com que no hi ha aquest pla de mobilitat, com que tampoc hi ha pàrquings dissuasoris o que estiguin habilitats fins i tot per aquest dia, no?, per aquest dia de, per celebrar la Setmana de la Mobilitat Europea, doncs poca cosa podem fer, perquè la gent hem d'arribar de fora de Lleida, les persones que viuen al voltant, a l'Horta, als pobles del voltant, i podem arribar a Lleida i fins i tot, o sigui, el tema aquest que, és, que va, es va produir el diumenge. Per altra banda, jo també vull fer èmfasis en la manca d'informació a la ciutadania que es fa precisament d'aquests esdeveniments, perquè no s'arriba, a través de les xarxes socials arribes a un determinat públic, o a través del que tu pots publicar a la pàgina web de la Paeria arribes a un determinat públic, però s'ha de fer una campanya més extensiva. Per això insistia molt en aquest pla de mobilitat que no tenim, pla de mobilitat que no tenim a l'Ajuntament de Lleida, doncs si no es fan aquestes campanyes de difusió bones perquè això arribi a la ciutadania i la ciutadania conegui en què consisteix la Setmana Europea de la Mobilitat, quines actuacions se fan en concret a la nostra ciutat, doncs poca cosa podem fer més que, sobretot, distorbar. Però sí, també volia aprofitar l'últim moment per posar en relleu la tasca que ha fet la Guàrdia Urbana en aquest sentit, perquè són els màxims responsables i encarregats de mantenir tota la seguretat per totes aquestes actuacions que es fan al carrer amb aquesta Setmana Europea de la Mobilitat.
Joan Ramon Castro, mira, en representació de l'equip de govern, que t'han tornat a deixar sols, t'han tornat a deixar sol el teu soci de govern, per entendre'ns, però hi ha pla a Lleida?
Bé, sembla que els he convidat a tots els que estaran a aquesta taula a la presentació d'aquest pla. I si voleu us explico, que ja ho he dit en una altra tertúlia, el pla de mobilitat urbana, quan el 2019 nosaltres entrem al govern, ens el trobem caducat. Ens el trobem que ja no està en vigor. Què fem? Doncs busquem diners. No és barat, de fer un pla de mobilitat urbana, no són 4 duros. El que vam fer és buscar els recursos econòmics per poder encomanar aquesta tasca, aquest estudi, amb una empresa que se dediqui a la mobilitat. Quan tenim aquests diners, què passa? Que caiem en pandèmia. Caiem en pandèmia i el que necessita aquestes empreses per poder fer aquests estudis és tindre la mobilitat tal real. No poden fer els estudis quan estem en pandèmia, perquè és que no hi havia mobilitat. Llavors, el que han hagut de fer és esperar que tinguéssim una mobilitat una mica més racional i normal, que no tinguéssim pandèmia, per poder fer aquests estudis. Ara estem en el diagnòstic. Demà el presentem en públic en aquestes jornades de la Setmana de Mobilitat, que esteu tots convidats, ho torno a convidar. Tenim pla de mobilitat, l'estem fent, però l'estem fent bé. El que no farem és agafar les dades que teníem de les dades de les, quan estàvem tots tancats a casa i que no hi havia mobilitat perquè no se'ns permetia sortir. Això per un costat.
Doncs convidats quedeu, eh?
Convidats esteu tots, bueno, i tothom que vulgui venir a la sala de Jaume Magre a partir de les 6 de la tarda. Després, aquesta mateixa empresa que hem dit, que s'ha reunit ja també amb alguns responsables de grups municipals dels que aquí estem representats, per preguntar les inquietuds que tenien i quines volien, quines necessitats i voluntats tenien per presentar o ficar dintre del pla de mobilitat. Doncs aquesta mateixa empresa, quan se va ficar en mi, quan jo vaig estar reunits amb ells, me van dir, diu, és que Lleida es transita massa bé. O sigui, problemes de trànsit durant la setmana en tenim, i això és el que ens diuen. Hi ha molt bona... és molt més ràpid anar amb un cotxe des de la Bordeta fins a l'Arnau per dintre del que és la ciutat que pel Passeig de Ronda. I això és el que ens fa arribar extensiu a aquesta empresa, que és el que està fent l'estudi. Només me porta dades, a mi m'aportava dades reals, o sigui, tens menys minuts passant per dintre de Rambla d'Aragó que pel Passeig de Ronda. I diu, això no és lògic, això és el que hem de modificar, i el pla de mobilitat urbana és el que ens establirà això, ens dirà com hem de fer els moviments per dintre de la ciutat. Val? Després, una altra cosa que me deia el senyor Palau, coordinadora de mobilitat...
Polititècnics. Que col·laboren amb vostè.
Coordinadora de mobilitat no tinc, ojalà en tingués, perquè
sempre tècnics, amb mobilitat... Sí, amb això m'he equivocat jo.
Sí, tècnics tinc, doncs compartint el cap de serveis bueno, d'obra pública també, i tinc una tècnica de mobilitat. És evident que si no, jo solet no me'n podria sortir. I el que diu vostè de... la premsa local es va fer renou de totes les activitats que es feien sobre la Setmana de la Mobilitat. Entenc que no només les xarxes socials són les que utilitzem, no hauríem d'utilitzar més, de llocs per arribar a la gent, però la premsa local també la vam utilitzar per poder fer difusió de totes les activitats que fèiem en la Setmana de la Mobilitat. I el Parking Day i l'Open Street Day també se van ficar dintre d'aquest calendari que teníem per totes les activitats de la Setmana de la Mobilitat.
Ja veig que nosaltres és que amb un tema en tenim prou. Però bueno, sí. Ens falten 10 minuts per arribar a les 2 de la tarda. No, jo crec que estem entrant en matèria i això és interessant. Per tant, volia parlar també del centre històric. Hi ha l'obert del centre històric aquest proper cap de setmana, que en parlarem aquí a Cope Lleida, però si de cas en parlarem la setmana vinent. Sergi Talamonte, algun punt en el que no estàs d'acord?
Sí, bueno, més enllà del pla de mobilitat que no s'aprovarà aquest mandat, però no crec que doni temps, i que veurem com es tramitarà.
També aneu malament de temps?
Feu, i què són les propostes que feu. Hi havia un pacte d'entesa, entenc que hi havia una proposta de no sé si Junts no tenia un programa electoral, però Esquerra sembla ser que sí, i parlava de que la mobilitat s'havia d'ordenar en primer el vianant, després la mobilitat personal, després el transport públic i després el cotxe. En aquests 3 anys no s'ha fet res, però no fa res, ni tan sols hem modificat el temps dels semàfors. Vull dir, al príncep de Viana, que no sé si els descomptes que fiques als comptadors de descomptes li dius a la gent quant de temps s'ha d'esperar amb el semàfor roig per creuar com a vianant, perquè molta gent se'n cansa d'esperar, perquè hi ha semàfors que estàs 2 minuts esperant, hi ha semàfors que tardes 17 segons per poder creuar el príncep de Viana, i no s'ha tingut nassos de modificar ni tan sols això, per prioritzar en que la gent pugui caminar. Si vas en bicicleta pel mig del príncep de Viana, te jugues la vida. La gent que va anar a la bicicletada aquest diumenge va haver d'anar amb la canalla, amb la bicicleta a la mà, per la vorera, perquè estava tallat només la meitat de Prat de la Riba. I no hi havia forma d'accedir a la plaça si no era amb la canalla, per la vorera, amb la bicicleta a la mà. Perquè la Lleida és perillosa anant amb bicicleta. Jo no m'atreveixo a anar amb la canalla, amb bicicleta, per la meitat de la ciutat. Perquè fora, és així.
Fora dels carrils bici, entenc.
Fora dels carrils bici, però els carrils bici són molt, molt limitats i no estan connectats. I és un problema de mobilitat. Clar, la gent no pot utilitzar els vehicles.
Anem de manera breu, que així podreu intervenir.
I això, hem tingut 3 anys per solucionar molts problemes que no s'ha fet absolutament res. I aquest és el problema de planificació.
Xavi Palau, que m'havia demanat
no, paraula. I això que en el seu dia a la paeria va haver-hi molts anys un regidor que anava en bicicleta, que era el senyor Pané, que suposo que el comú és hereu d'iniciativa, una part del comú serà heredera d'Iniciativa pels Verds per Catalunya, que van estar governant molts anys a la ciutat de Lleida, i me'n recordo de les campanyes fomentant l'ús de la bicicleta. Per tant, es demostra que polítiques que alguns diuen que han de defensar en algun àmbit, doncs després quan governen doncs no acaba de funcionar del tot bé. Sí, crec que és molt important, més enllà, insisteixo, de la seguretat viària, a vegades fer coses en sentit comú. Hi ha carrils bicicleta, per exemple, que només són d'un únic sentit. Parlo, per exemple, en Salclavé. Per tant, això són com a conseqüència també que hi ha hagut unes projeccions, unes idees que potser no han acabat de ser del tot encertades. I sí que és cert, i ara no desconec el pla de mobilitat que explicarà el senyor Castro o el seu equip de govern demà, però que sí que és cert que ja tenim un problema per poder connectar una zona amb l'altra de la ciutat, i que a vegades tenim un problema de manca de circunvalació per poder unir un barri amb l'altre. I evidentment això vol dir que s'ha anat construint Lleida d'una forma possiblement equivocada, o que la mobilitat no s'ha anat adaptant a la mesura que ha anat creixent la ciutat, evidentment.
Arrel d'això de la mobilitat, ara et dono la paraula a Cristina, els barris de Capon, Bordeta i Magranès, crec... estan reclamant que el vial, ara no recordo com es diu, però que ha quedat en suspens per la suspensió del tema de Torresalses, que es faci igualment, que ja s'havia compromès l'equip de govern, i que es faci igualment, que va quedar parat, que també ajudaria la mobilitat. Cristina Morón.
També és una reivindicació que fan els veïns, que estan en el seu dret, no?, per millorar l'accés als barris, que quedin més...
el vial Víctor Torres, perdó. Això.
Víctor Torres, exacte. I que ajudaria a connectar millor aquests barris amb el centre de la ciutat. Jo el que comentava el Joan Ramon sobre que no han pogut elaborar el pla de mobilitat fins ara, amb els motius que ha donat, m'han sonat una mica excusa, perquè el fet de que no hi havia diners, quan s'han fet estudis per moltíssimes coses i s'han gastat molts diners per fer molts estudis durant aquests quasi 4 anys en els que estan governant, també se'ls podrien haver invertit i buscar-los per fer el pla de mobilitat. I l'excusa de la pandèmia doncs també m'ha semblat una mica bueno, treta de la butxaca, no? com a excusa, perquè abans de la pandèmia ja se sabia que s'havia de renovar aquest pla de mobilitat i es podria haver fet doncs, en funció de, en aquell moment, no? Començar a fer el pla en aquell moment. Ell comentava que Lleida és una ciutat segura i que moltes vegades el problema d'accedir és per passeig de ronda i no pas pel centre de la ciutat. A mi m'agradaria preguntar-li si han pensat en el problema que provocarà l'estació d'autobusos al mig de Príncep de Viana, que això serà un punt on se congestionarà més i que generarà més pressió a la circulació de la ciutat, i està al centre de Lleida, i no sé si això contemplarà el nou pla de mobilitat que nosaltres esperem que es presenti i poder fer les nostres aportacions també.
Maria Borrell.
Ara aquí ens ho estic diferents temes, però sí que convinc amb la Cristina, que ara que parlava precisament de la seguretat. Jo és que Lleida no és ni segura ni pels conductors, però tampoc pels vianants, perquè estem farts, bueno, és que avui en dia ja estan esquivant a tots els patinets elèctrics que van per la vorera, que van pel carrer, que van per qualsevol lloc, i cada dia, cada setmana, pràcticament tenim alguna notícia d'algun atropellament o alguna cosa d'aquestes, independentment de qui sigui la culpa o la responsabilitat. Però això és un altre senyal d'aquesta manca d'un planejament acurat del tema de la mobilitat, perquè ja sabem que han sortit aquests vehicles alternatius, no?, de transport individual de manera important a la ciutat, però és que això també s'ha de contemplar, i avui per avui, o sigui, els passos de fins i tot el que són els carrils bici, ja molts carrils bici ja s'ha comentat, o no tenen doble direcció o arriben a llocs que se quede tallat, i per tant no pots continuar. A partir d'aquí, doncs, bueno, potser s'hauria de fer un repensament, i independentment de que ara es presenti aquest pla, que estem tots convidats, jo m'he assabentat avui, gràcies JR per haver-me assabentat, i bueno, suposo que s'haurà parlat amb tots els sectors, també amb el sector del taxi, perquè no tenim cap notícia de si el sector del taxi, com veu aquest pla de mobilitat o no, si hi ha participat, del taxi de Lleida em refereixo, o no hi ha participat, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, el tema de la seguretat jo crec que és un tema que s'ha de posar de relleu, perquè hi ha molts barris de la ciutat de Lleida, ara parlava del tema del vial Víctor Torres, que està reclamat per part de tres entitats veïnals de tres barris de la ciutat, però insistir també que hi ha tres barris on hi ha curses de cotxes cada dos per tres, que no hi ha cap tipus de control, que hi ha cotxes mal aparcats on no se pot aparcar, i no, i això ho reclamem, des del grup de Ciutadans ho hem reclamat una i una altra vegada a les comissions corresponents, i no es posa remei.
Llavors, acabem, Maria.
Sí, no, a partir d'aquí jo crec que hi ha molta feina a fer, i jo crec que hi haurà molta feina a fer a partir de la presentació d'aquest pla per veure com se desenvolupa.
Ens queden 3 minuts, Joan Ramon, emplaçats per demà per presentar, però no sé si ens pots avançar alguna cosa d'aquest pla, si hi haurà alguna fórmula màgica que ho solucionarà tot o no.
Bé, no.
Bueno, o sigui, fórmula màgica, aviam, algun secret d'aquests guardat.
El pla de mobilitat l'únic que fica és negre sobre blanc les problemàtiques que hi ha sobre la mobilitat. Després hi han de ficar recursos econòmics per fer aquest canvi tan urbanístic com també de mentalitat, però sobretot urbanística, que necessita diners per poder implementar-ho. O sigui, no només és fer-lo, perquè si el fem i no l'executem, doncs
no arriben diners europeus amb aquesta història?
No, per la implantació... No, per poder tenir la implantació... Bueno, no arriben. Per poder fer tu l'estudi aquest, no arriba. Li voldria contestar una miqueta, sí, el que dient des del PSC, que dient que abans de la pandèmia ja se sabia que s'havia de fer el PMU i que estava caducat. Sí. Sí, però és que abans de la pandèmia els pressupostos que hi havia eren els que havien aprovat vostès. I en aquests pressupostos nosaltres no hi vam poder ficar mà i no vam poder decidir en què hi ficàvem els diners. Llavors, quan hem tingut possibilitat de fer els nostres pressupostos i de poder decidir d'on agafàvem els diners, doncs vam poder ficar els diners en aquest pla de mobilitat que vostès ja sabien quan estaven... en el govern, que aquest pla de mobilitat ja estava caducat. Me demana ara premura quan temps enrere ja sabien que s'havia de fer i no ho van fer. Després li voldria contestar també el senyor Talamonta en el que diu del dispositiu que es va fer per la pedalada. Bé, nosaltres sempre ens recomanen els experts amb els talls de carrer, que és la Guàrdia Urbana, ells van decidir de fer-ho així, i nosaltres hem de creure el que ens diuen els especialistes que són ells. I després, en lo de l'estació, el pla de l'estació sabem que hi ha un pla director. Dintre d'aquest pla director els recomano que hi entrin, perquè també hi ha un pla de mobilitat. perquè per poder fer el pla director, com bé sabem, hi ha d'haver un pla de mobilitat, i aquest pla de mobilitat ja té quantificades els moviments que hi hagi dintre, tipus de vehicles que hi haurà, si són vianants, si no són vianants, quanta gent pot encabir i expulsar aquestes carreteres o aquestes vies, i això ja està dintre d'aquest pla de mobilitat.
I contempla aquest augment de tràfic a
Sempiriana. I li recomano que el llegeixi, perquè allí veurà tot el que vostè ara m'està demanant.
Bé, ja... Escoltem a les dues. Ja sé que és un tema... No, i m'alegre que en parlem i que en puguem parlar i debatre. És un tema que ha de marcar com ens mourem per la ciutat en els propers anys, vull dir que té la seva importància, vull dir, hi ha gent que requereix anar amb vehicle i que se li ha de posar fàcil, hi ha gent que pot prescindir del vehicle, jo sé perquè em truca molta gent que m'expliqui la seva vida i és així, s'ha de buscar la manera de que tothom quedi satisfet. Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Cristina Morón, Xavi Palau, Maria Borrell, com sempre un plaer, gràcies per acostar-se als estudis de COPE.
Gràcies.
Bona setmana. Bona tarda.
Adéu-siau.
I nosaltres ja ens anem directes a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Demà, puntuals, a les 12:20, des de COPE Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.